Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. S'ha conegut avui la sentència del cas Palau. El jutge de l'Audiència de Barcelona ha condemnat Fèlix Millet a 9 anys i 8 mesos de presó i Jordi Montull a 7 anys i mig. D'altra banda, Gemma Montull ha rebut una condemna de 4 anys i 6 mesos de presó i Daniel Osàcar de 4 anys i 5 mesos. Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, dirigents de Ferrovial, han quedat absolts per prescripció del delicte. La sentència també considera provat que Convergència es finançava amb comissions il·legals. Entre les reaccions, l'expresident Artur Mas, també exsecretari general de Convergència en l'època dels fets jutjats, ha dit sobre la sentència que no l'esperaven amb aquesta duresa i s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat política, alhora que ha dit que s'hauria de recórrer. Canviem de tema. Mariano Rajoy ha avisat avui, després de la reunió de la cúpula del PP, que mantindrà l'article 155 de la Constitució sobre Catalunya si Carles Puigdemont pren possessió des de Brussel·les. El cap de l'executiu espanyol ha subratllat que Puigdemont no podria assumir el càrrec sense tornar a Espanya i, en conseqüència, no hi hauria nou govern. Almenys 36 persones han mort en un doble atemptat suïcida avui al centre de Bagdad, la capital de l'Iraq. Dos kamikazes han fet esclatar els artefactes que portaven a la plaça Al-Tayyaran, al centre de la ciutat. I una altra tragèdia és la que s'ha produït aquest matí a la frontera entre Ceuta i el Marroc. Han mort dues dones que intentaven passar en una allau humana a la part sud de la frontera, a la part marroquina. I un últim apunt, en aquest cas cultural, la cantant del grup irlandès The Cranberries, Dolores O'Riordan, ha mort de forma sobtada als 46 anys d'edat, segons ha avançat aquesta tarda la televisió pública irlandesa, que cita la seva representant. No hi ha més detalls de les circumstàncies de la mort de la vocalista. La cadena assegura que l'artista era a Londres treballant. La família ha demanat privacitat i s'ha mostrat consternada. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Ràdio Estel. Una forma de ser. La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. La Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, que celebràvem ahir en el si de l'Església Catòlica, és tema de comentari per alguns dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, concretament Jaume Pujol, arcabisbe de Tarragona, Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i també Josep Àngel Sai de Terrassa, Enric Benavent de Tortosa i Francesc Pardo de Girona. L'arcabisbe de Tarragona, per exemple, afirma que les dades que se'ns ofereixen de persones emigrants i refugiades, 224 milions concretament, són preocupants i que això són xifres, però no podem oblidar que al darrere hi ha persones. Jaume Pujol recorda que en el missatge amb motiu de la Jornada Mundial el Papa apel·la a la preocupació de l'Església en relació amb els emigrants, desplaçats, refugiats i víctimes del tràfic de persones, alhora que afirma que la nostra resposta comuna es podria articular al voltant dels ja coneguts quatre verbs que són acollir, protegir, promoure i integrar. Termes fàcils de comprendre, però, com conclou l'arcabisbe de Tarragona, difícils d'exercir des de la nostra responsabilitat. Fem nostre els missatges dels nostres bisbes i tots els comentaris que des de l'Església es fan aquests dies al voltant de la necessitat d'ajudar i acollir els migrants i refugiats. Avui la diòcesi protagonista és Urgell, després de la reflexió inicial que ens oferirà Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas a aquest bisbat. Conversarem una estona amb Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell, que ens presentarà un nou projecte que es diu Grapats en Cants, dins l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats d'aquesta diòcesi. També tindrem el testimoni avui de Càritas Diocesana de Barcelona. És el de Maria Martínez, que col·labora en el projecte Tramats de Vida, un espai de relació grupal amb persones grans. Ens en parlarà ella des de la seva trajectòria personal, també de compromís social dins l'Església. Això amb les notícies, l'agenda i una mica més, fins a les 9. Salutacions de l'equip que us acompanya. Això és La Veu de Càritas, amb el Mario Ramírez a les vies de so i la resta de l'equip, amb el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la diòcesi.
La reflexió, el pensament d'avui és a càrrec de Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas al Bisbat d'Urgell. El tenim ja a punt, mossèn Jaume Mayoral. Bona nit, benvingut, endavant.
Bona nit i salutacions cordials a tots els que ens escolten. Acabem de celebrar aquest diumenge passat la Jornada Mundial dels Emigrants i Refugiats. I em sembla que una petita reflexió al voltant d'aquest tema tan important per l'Església i per Càritas ens pot també una mica ajudar a il·luminar també aquest camí que acabem d'encetar d'aquest nou any 2018. Aquesta jornada que ha tingut aquest lema tan bonic per part del Papa francès, que de l'acollir, protegir, promoure i integrar els immigrants i refugiats. Aquesta realitat nostra que a vegades és dura d'acompanyar, però que forma part del dia a dia de les nostres Càritas diocesanes i perquè forma part també de la nostra tasca pastoral. Ens ho demana el Papa francès, però també forma part de l'Evangeli. No hi ha cap més manera d'entendre l'Evangeli de Jesús, de seguir a Jesús, aquest Crist pobre, si no estem amb els pobres. És curiós que en aquest darrer 2017 la paraula per excel·lència, segons una fundació, ha sigut la paraula aporofòbia, que vol dir odi i rebuig als pobres. I resulta que podríem fer-nos un bon propòsit per aquest any i és acabar l'any buscant que una altra paraula pogués substituir aquesta amb aquestes connotacions tan negatives i jo diria tan llunyanes de l'Evangeli i de la tasca de Càritas. Hauria de ser aporofília, però jo em quedaria, que és una paraula que vol dir estimar el pobre, estimar-lo amb tot el cor, jo em quedaria amb el significat més nostre, més clerical, que és misericòrdia. Sembla que l'any de la misericòrdia ja s'ha exhaurit, no és així. L'any de la misericòrdia és cada any. Nosaltres, amb aquesta mirada de la misericòrdia, hem de saber acollir, protegir, promoure i integrar aquests refugiats i emigrants. La perifèria no ens pensem que està lluny de nosaltres, a les fronteres dels països de la Unió Europea, sinó que moltes vegades està passant el graó de les nostres esglésies parroquials. En un món secular, nosaltres hem de saber fer tota aquesta tasca d'acompanyament. Ens ho diu l'Evangeli i seria un bon propòsit per aquest any, que poguéssim saber conjugar aquests verbs d'una manera, diguem-ne, propera. No cal dir que Càritas ho ha de fer així, que aquest any que acabem d'encetar hem de tirar endavant molts projectes d'atenció als pobres per trobar-nos amb el Crist pobre i sobretot a l'acabar l'any, com us deia, doncs que poguessin dir que la paraula de l'any és justament misericòrdia, amb un sentit de voler dir estimar, no rebutjar ni odiar, sinó estimar els més pobres, aquells que necessiten de nosaltres com a Església i també com a Càritas. Aquest és el desig per aquest inici d'aquest 2018. Esperem i desitgem que si d'aquí un any tornem a estar entre vosaltres amb aquest comentari, puguem dir que ho hem aconseguit i que hem fet possible un any més aquesta realitat de proximitat amb els que més ens necessiten. Ha estat un plaer estar entre vosaltres.
Moltes gràcies, mossèn Jaume Mayoral. Un plaer també per a nosaltres i fem nostre aquest mateix desig. Una abraçada i fins una propera ocasió. Adéu-siau.
Una abraçada.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible.
Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas. La caritat és notícia.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ha nomenat nou director de Càritas Diocesana Rafael Allepuz, professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Pren el relleu de Ramon Baró, que ha estat el director de Càritas Lleida des del 2008. Rafael Allepuz té una dilatada experiència en el món acadèmic i de compromís cristià. És professor titular de la Universitat de Lleida i professor permanent de l'Institut de Ciències Religioses, l'IREL. Entre altres coses, Rafael Allepuz és coautor de llibres com ara Anatomia de la pobresa a Catalunya, Nova i vella pobresa a les comarques de Lleida o Campus per la pau, els efectes de les guerres sobre el desenvolupament dels països pobres. A més, ha estat 14 anys president de la Comissió Diocesana de Justícia i Pau a Lleida. Per la seva banda, Ramon Baró, fins ara director de Càritas Diocesana, assumirà les tasques de coordinació a la Fundació Jaume Rubió Rubió, encarregada de promoure accions d'inserció laboral. Aquest Nadal, diverses entitats amb cor van participar en la campanya de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Sigues part del nostre compromís, donant suport als projectes socials a partir de recollides de productes de primera necessitat. Enguany, sobretot, ha estat material escolar, que es destinarà als infants que participen en els reforços educatius de primària i secundària durant tot al llarg de tot el territori. Empreses com ara Ashfield, Clariant, Eventhink i el Delta Business Center, Iberital o Centauro Rentacar, així com entitats esportives com ara el Club de Tenis Andrés Gimeno, el Centre Zàcura de Gavà, Sant Boi i Viladecans o el Port Ginesta de Castelldefels, el Col·legi Sant Gabriel i el Club de Bàsquet de Viladecans han estat algunes de les anomenades entitats amb cor que han protagonitzat aquestes iniciatives solidàries. La Sirena, juntament amb la col·laboració de Càritas, ha creat una campanya solidària participativa que s'ha desenvolupat en les més de 250 botigues que la cadena té distribuïdes per Catalunya i també per la Comunitat de Madrid. La iniciativa ha consistit en donacions de productes congelats per part dels clients de la cadena a 30 menjadors socials i equipaments de Càritas en diferents localitats de Catalunya i Madrid, on les persones amb risc d'exclusió social podran accedir a menús nadalencs de gran valor nutricional. A la diòcesi de Terrassa, tres equipaments de Càritas reben aquests menús especials. Són el Centre Sara de Sabadell i els menjadors socials de Rubí i de Sant Cugat del Vallès. També quedarà un estoc reservat per a contingències especials en els serveis generals de Càritas diocesana. Dins la campanya solidària, que ha tingut gairebé un mes de durada, han participat al voltant de 7.000 persones que han aportat 9.445 productes solidaris que són lliurats ja des d'ara als 30 menjadors socials i equipaments de Càritas en diferents localitats de Catalunya i Madrid, com dèiem. D'aquesta manera, els més necessitats podran accedir a aliments que estan per sobre de les seves possibilitats i, a més, tenen gran aportació nutricional. L'igualadí Salvador Serra ressegueix a peu l'estat espanyol en una iniciativa solidària a favor de Càritas Anoia Segarra. Serra, membre de la junta directiva de l'entitat i un apassionat del Camí de Sant Jaume, ha previst caminar 4.400 quilòmetres, com dèiem, arreu d'Espanya. Va iniciar aquest repte l'1 d'octubre passat i després d'un parèntesi per celebrar el Nadal amb la seva família, aquest 10 de gener, dimecres passat, va continuar amb el recorregut, un camí que, si es compleixen les previsions, s'acabarà a finals de març. L'igualadí Salvador Serra, que és el responsable del programa de Càritas Empreses amb Cor, a l'Anoia i la Segarra, llueix una samarreta amb el logotip de la institució i la frase «Ajuda'm a ajudar». Entrega a qui es creu amb ell durant el recorregut targetes amb un número de compte on se centralitzen les aportacions. Camina entre 30 i 40 quilòmetres diaris i s'allotja en cases particulars, esglésies o fins i tot ha utilitzat locals de Càritas. Ara, després d'haver fet el tram més al sud en un període sec, ha reprès un camí des de Zamora cap al nord, on l'espera un temps més humit i més dolent, diu, caminant convençut, això sí, de treballar per ajudar els altres pas a pas. Encara més notícies a l'actualitat. La campanya Jo també vull jugar, organitzada per Càritas Urgell, el Club Cedis, el Consorci d'Atenció a les Persones, la residència Casa Eruliana, han permès repartir joguines per Reis a una vintena de famílies amb 35 infants de la comarca de l'Alt Urgell, tots amb dificultats econòmiques. Els dies previs a Nadal es va iniciar una campanya de recollida de joguines noves o usades en bon estat a través dels punts de recollida habilitats al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, a Càritas d'Urgell, al Centre Sant Tot i a la botiga de Grapats Encants, de la qual precisament parlem avui en el programa, i també a la seu de l'Associació d'Hostaleria. Es van recollir 190 joguines i 28 llibres. Una bona part d'aquestes joguines es van recuperar adequadament i van tornar al circuit d'ús, permetent aquesta acció solidària impulsada per entitats de la Seu d'Urgell encapçalada per Càritas d'Urgell. Les famílies van rebre les joguines els dies previs a la vigília del 6 de gener per arribar a través de les carrosses dels Reis Mags, com dèiem, a 35 nens i nenes. Durant els dos primers mesos d'aquest any 2018, la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa posa en marxa el penúltim cicle bimestral de sensibilització iniciat el juny de 2016, que aborda en aquesta ocasió el punt 9 del seu decàleg verd, Assumiràs els consensos científics. En aquesta recta final del calendari de sensibilització, les entitats promotores de la campanya, Càritas, CEDIS, la CONFER, Conferència Espanyola de Religiosos, Justícia i Pau, Mans Unides i la xarxa d'entitats per al desenvolupament solidari, recorden les paraules del Papa Francesc a la carta encíclica Laudato Si, on afirma que nombrosos estudis científics assenyalen que la major part de l'escalfament global de les últimes dècades té la seva causa en la gran concentració de gasos d'efecte hivernacle, com ara anhídrid carbònic, metà, òxid de nitrogen i altres, emesos sobretot a causa de l'activitat humana. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que Càritas Diocesana de Girona està duent a terme un estudi prospectiu amb el doble objectiu de conèixer, estudiar i analitzar l'impacte de la pobresa en el si de les famílies ateses per l'entitat arreu de la diòcesi gironina i de millorar la seva acció social a partir de les valoracions dels projectes i el tracte rebut per part de les persones ateses. L'estudi de la primera iniciativa correspon a l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social. Es va posar en marxa durant el 2017, l'any passat, i permetrà obtenir dades més acurades sobre la incidència de la pobresa i l'exclusió social arreu de la diòcesi de Girona. El primer estudi del projecte es troba en aquest moment en fase de recollida de dades, a partir de la realització d'entrevistes en profunditat a diversos participants de 8 càritas locals diferents. Les càritas locals que formen part de la mostra han estat escollides a partir de 2 criteris essencials, buscant tant una representativitat geogràfica com en funció també de les múltiples tipologies de càritas existents al territori diocesà. Càritas Diocesana de Girona espera poder arribar a obtenir una radiografia fidel i actualitzada de les realitats de les famílies ateses a càritas que viuen presumiblement en risc d'exclusió social. L'entitat obtindrà els resultats del primer estudi prospectiu durant el primer trimestre d'aquest any 2018.
La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats. El treball caritatiu de la setmana.
Com que la diòcesi protagonista és avui Urgell, connectem amb la seu. Allà tenim la nostra companya col·laboradora avui, Cristina Orduña, que conversarà uns minuts amb Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell. Endavant, Cristina, quan vulguis.
Donem la benvinguda al nostre temps aquí al programa sobre quina gestió es fa a Càritas arreu de totes les diòcesis catalanes. Donem la benvinguda al Josep Casanova, que és director voluntari, m'agrada remarcar, de Càritas Urgell.
També vull remarcar, i bon dia primer, que a part de director de voluntari de Càritas d'Urgell, sóc administrador voluntari de l'empresa de Càritas d'Urgell, Nou Grapats, empresa d'inserció.
Que per això està aquí, precisament. Nou Grapats ha posat en marxa un nou projecte que es diu Grapats Encants. Expliquem una mica que Grapats és una marca que sorgeix ara ja fa uns quants anys, amb la intenció de donar sortida a tot aquell producte de roba de qualitat, de més o menys qualitat, que arriba a les mans de Càritas i que no té sortida, prou sortida, d'una manera, diguem-ne, digna, a través dels robers. I Grapats, com una botiga de venda de roba de segona mà, comença a crear aquesta marca que ha anat evolucionant. Josep, ha anat canviant, ha anat creant una empresa d'inserció laboral que es diu Nou Grapats a l'entorn de la gestió de la roba, de segona mà i també del reciclatge, i ha anat incorporant noves línies, no? En aquestes noves línies de treball, després en parlarem, si convé, de les altres línies, s'ha encetat una línia ara al mes de novembre realment creativa, jo penso, que és aquesta botiga que es diu Grapats Encants. Grapats Encants. Explica'ns què és Grapats Encants.
Bé, amb el procés de desenvolupament de l'empresa d'inserció, el que és l'aspecte del negoci, perquè mai podem oblidar que una empresa d'inserció té dos retrovisors, no? Un és el projecte empresarial i l'altre és el projecte social, no? Si ens focalitzem en aquest moment el projecte empresarial, que van junts, el focus o el principal de la nostra activitat era tot el tema del residu tèxtil, no? Actualment, en aquest moment, nosaltres tenim una xarxa de 80 contenedors, estem en 45 poblacions del Bisbat d'Urgell, haurem recollit unes 300 tones de roba, però amb aquest procés hem anat veient que ens apareixien tot sovint donacions d'objectes, des d'una nevera, des d'una estufa, o objectes diversos de la llar, joguets bastants, i altres tipus d'objectes, tipus ornamental, bueno, no sé, ahir mateix mirava la botiga de botes d'esquí, n'hi havia 8 parells, no? Vull dir, ens apareixen coses. I tots són de donacions. I llavors vam dir, bueno, per què no encetem una línia que potser tindrà més futur, no ho sé, a la llarga que no pas la roba, perquè la roba és un tema molt trinxat. Als mercats municipals es ven molta roba. I a preus molt assequibles, I amb aquesta idea de dir, bueno, doncs encetem. I a part, l'encetem pensant també en un col·lectiu específic que hem obert, que hem posat en marxa, de joves amb discapacitats. En aquest col·lectiu, en aquest moment, en tenim 8 de contratats, i llavors vol dir que també hem de buscar feines que s'adequen al seu perfil. I d'això ens va portar de dir, bueno, doncs posem en marxa el que en diríem nosaltres la línia de segona mà.
És a dir, si ho entenc bé, diguem que és un projecte amb una doble vessant, no? Amb la vessant més pública de donar sortida a aquests objectes, a aquests productes que arriben a les nostres mans i que no tindrien sortida a la botiga Grapats de roba, i a l'hora de poder ocupar un tipus de persona que està vinculada amb Càritas, que Càritas li dona servei d'atenció, però que no tenia molt gaire l'encaix, no?
Això està clar, perquè clar, nosaltres sempre que plantegem una línia plantegem activitats empresarials que permeten l'acompanyament de les persones que volem insertar. O sigui, per això ho he dit abans, això és com un cotxe amb un doble retrovisor. I sempre hem d'estar pensant una mica, volem fer això, però els destinataris d'aquesta activitat qui seran, no? I això ens va portar a plantejar, doncs, bueno, engeguem una línia de segona mà. És un projecte que té la dimensió ecològica, amb el lema que fem servir, si no ho fas servir o no ho guardis, o si no ho utilitzes no ho guardis, o allargar la vida útil de les coses ajuda a fer un planeta sostenible. Per tant, té una vessant, diríem, ecològica, i per l'altre també hem creat una botiga que li hem volgut donar una mica el que ara es parla, la compra amb experiència, no? De dir, el que vingui a comprar aquesta botiga també tingui una certa experiència, per això és una botiga que té molt missatge. I molt missatge visual i escrit. Les parets amb uns vinils interpretats o alguns copiats de l'encíclica Laudato Si. Per tant, és una botiga que té missatge, que promou la reutilització de les coses, que promou la donació de les coses, i per l'altre costat, a nosaltres ens permet doncs ocupar amb un col·lectiu molt especial, que són joves, bueno, joves, alguns tenen 30 i pico d'anys, però avui dia la joventut s'allarga molt, joves amb unes problemàtiques específiques. I aquesta botiga, què hi han fet? Doncs aquesta botiga hi trobarem, o més ben dit, què s'hi pot trobar en aquesta botiga?
Sí, perquè a mi m'agradaria que poguéssim explicar que no només aquesta botiga té aquesta vessant de segona mà en l'àmbit de les coses de la llar o de la joguina, sinó que hi han dos aspectes que s'afegeixen en aquesta estructura, que és el comerç just i l'artesania. És a dir, que d'alguna manera esteu obrint una botiga amb una sensibilitat especial per persones amb sensibilitat especial. No es tracta d'una botiga de segona mà, diguem-ho així, sinó d'una botiga de, per persones que creuen que el planeta mereix un futur millor, no?
Bé, per això vam decidir, primera, si Càritas vol estar compromès amb el comerç just, doncs posem una secció a la botiga de comerç just. Encara que en aquest moment una mica limitada, però amb el temps ja veurem. Després tenim tota una xarxa d'espais grapats, que són la reconversió dels robers, que estem promoguent que facin activitats de coses fetes a mà o artesanals, no? Coses com manualitats amb roba, que són molt maques i molt ben fetes, sabons, i d'aquí a poc temps potser començarem a incorporar un altre tipus de producte, i llavors li volem donar sortida a la botiga, no? Uh-huh. I a part d'això, què hi trobarem, aquesta botiga? Bé, aquesta botiga també hem fet al final com un conveni amb la Mancomunitat d'Escombreries d'aquí de l'Alt Urgell, de que ells s'especialitzarien en el que són els RAES, que són aparells amb enxufe o pila, i nosaltres ens especialitzaríem amb l'altre. De l'altre és molt ampli, no? Els voluminosos ho toquem poc, que són els mobles, perquè tenim un problema d'espai. Aquesta botiga és 100 metres i ahir em deia que s'havia quedat petita. Dic, bueno, petita, és que si hi hagués 300 metres també se'ns quedaria petita. Perquè, claro, perquè és la quantitat de coses que pots tocar és molt diversa. Però, bàsicament, aquesta botiga hi podem trobar joguines, hi podem trobar objectes de regal, ornamentals, quadres, figures i diversos, petites, a part de lo que he dit abans, de comerç just, fet a mà o artesanal, o tipus artesanal, i després coses de la llar, bàsicament, eh? Des de plats, bandejes, copes, etc.
La veritat és que jo hi vaig sovint aquests dies. Es va inaugurar el dia 22 de desembre, recordem-ho, però es va posar en marxa el dia 25 de novembre. Per tant, estem parlant d'una botiga amb un cert rodatge d'un parell de mesos, potser, no? I que ja, d'alguna manera, ens explica quina és la sensibilitat de les persones del nostre entorn. No està en un lloc extraordinàriament comercial, però sí en un lloc molt cèntric, que és al costat de la catedral, en un carrer, bueno, que està en el casc antic, bonic, coquetón, no? No molt de trànsit, però sí que és curiós i potser crida l'atenció. Teniu molta assistència de gent? Ja tirada de la gent a venir-hi?
Bé, el problema és aquest, que és un carrer poc comercial, però és el carrer més maco, bueno, més maco pel tema històric de la Seu d'Urgell, no? Més específic de la Seu. Tenim un avantatge que els dimarts i dissabte hi ha mercat. I aquest mercat que tenim aquí, sobretot el dissabte, fa vindre gent de fora, no? I nosaltres trobem que els dies de mercat aquesta botiga ens funciona molt bé. Els altres dies, no tant, però sí que hem començat a veure que hi ha gent que l'està descobrint i que veu que és útil, que pot trobar coses que li serveixen i ja està inclús per fer regals, no? I, per tant, estem molt contents i optimistes de lo que hem fet i considerem que pot tindre una trajectòria molt positiva. I, a part, hem fet una aposta també a nivell de població de col·laborar en la rehabilitar o dinamitzar un carrer que comercialment està una mica apagat.
Moltes vegades hem parlat, Josep, del que significa Càritas. I hem parlat d'aquesta xarxa humana, no?, que s'articula, que t'agrada dir que és a base de petits baules, de petites baules que fan com una mena d'entreteixit, no?, d'una cota de malla d'amor, no? Bé, jo crec que la botiga d'alguna manera ens explica com és aquesta cota de malla d'amor, perquè realment posem èmfasi en el valor de les persones, ja sigui en la interacció en els espais grapats, en la interacció amb l'acompanyament de les persones que tenen dificultats per entrar al mercat laboral per les seves condicions físiques o mentals, no? Aquesta posar en marxa i mostrar al públic l'accessibilitat a aquesta cota de malla, creus que és el nostre futur?
Bé, jo estic convençut que sí, però molt convençut. Moltes vegades estem parlant de teories i d'estratègies de cara al futur, no? De dir, quina és la Càritas del futur que volem? Bé, jo tampoc ho sé, però sí que sé que nosaltres, Càritas, ens hem d'anar, per ser fidels, més ben dit, a la nostra missió, ens hem d'anar actualitzant amb el que fem, no? I hem d'anar creant projectes i espais que la participació sigui de tothom, de la persona que volem acompanyar, de la persona que vol col·laborar, perquè molta gent que porta coses a la botiga diu, saps què he pensat? Que això està molt bé, t'ho porto perquè ho venguis. De la gent que també vol participar en un projecte ecològic, de la gent que se sent solidari amb el tercer món i decideix comprar, de la gent que entén el que vol dir consum responsable, de la gent que diu, això és un projecte, és un negoci amb cor, per tant, jo també hi vull participar, m'hi vull sumar. I aquesta és una mica la dimensió de Càritas. Càritas hem d'estar molt oberts a tot el que passa en la nostra societat i aquesta obert no n'hi ha prou. A part, hem de deixar de ser una mica d'espectadors, de que ens mirem el que passa i ens impliquem, ens comprometem i aportem el nostre petit gra de sorra. I amb aquesta configuració o manera d'enfocar, crec que és el futur de Càritas. Sempre venim històric d'un model de Càritas del donar el que ens donen. Pues no, aquí si convé ja donarem amb una família que calgui. Si hem de arreglar un pis o amb algú li tenim que ajudar per a fer el parament de la llar. Abans només parlàvem de roba, però podies quedar parats de la quantitat de mobles i estufes que hem arribat a donar. Per què? Pues perquè quan hi ha fred, hi ha famílies amb pocs recursos, una estufa la repasses i funciona, pues cap problema. Per tant, venim d'aquest model i hem d'anar amb un model que jo en dic de participació comunitària. Un model que nosaltres estem també a la plaça pública, un model que nosaltres ens comprometem amb propostes i un model que estem oberts a tothom, però oberts a tothom amb el sentit de dir de participació. I uns poden participar comprant. Pensem una cosa, que per això en diem experiència, una compra amb experiència. La persona que ve a comprar allí també volem que tingui una experiència de que està col·laborant amb un projecte, de que està col·laborant amb un projecte ecològic i amb un projecte solidari. Per tot això ho volem. I aquest crec que és un missatge que nosaltres volem transmetre amb aquest nou projecte.
Hi ha una cosa que sempre m'agrada molt i és el convenciment que a vegades posa Càritas d'Urgell a l'explicar aquest projecte, perquè això fa que les persones que veien o han vist fins ara Càritas, com això que deies, com un element de donació simple, com una segona part, una empresa de segona categoria, no? Diguem-ho així, ara poden començar a entendre que tots formem part d'un tot i que si creixem tots alhora, nosaltres o aquells o els altres que estan en el primer món, entre cometes, també creixen quan creix aquest segon món. És difícil fer entendre això a les persones?
Bé, la societat ja saps com és, no? Com deia aquell escriptor o periodista, a mi m'agrada molt, Capdevila, em penso que es deia.
Carles Capdevila,
que va morir fa poc. Bé, havia fet un article fa anys, no? Em penso que quan venia a dir a la societat hi ha un 10% emprenedors, un 10% emprenyadors i un 80% que s'ho miren. Però els emprenedors necessiten dels emprenyadors perquè també els fan moure, no? També els qüestionen. Pues, jo m'hi sento molt reflexat amb aquest article. Sí, a la societat hi ha molta gent que es mira les coses i sempre té la crítica, sempre li troba el seu, això ho podríeu fer, això no està bé, etcètera, etcètera, no? I els emprenyadors són aquells que t'estan contínuament qüestionant, però ja des d'una altra perspectiva, o a vegades pues, des de qui són els emprenyadors per mi avui dia. Pues, la quantitat de normatives que tenim és horrorós, la quantitat de normatives quan fas un projecte nou, quan el poses en marxa. Bueno, és que necessites quasi un staff administratiu per la quantitat de normatives. Jo penso que ens estem passant una mica, eh? Però, bueno, també ens ajuden a vegades a pensar i repensar el que volem fer i a moure'ns, no? I en aquesta societat, abans has dit una cosa, la quota de... la malla, no?
La quota de malla.
La societat, a veure, tots som interdependents. I tots sumem, si volem. Hi ha uns que no, que intenten restar. Però poc o molt tots aportem. I això és el que fa millorar la societat. I això és el que és evangèlic. entenc jo de que no estem nosaltres aïllats, tancats en una sacristia, no? Estem a la plaça, a la societat, al mig, i també ho diu el papa actual. Els cristians han de participar a la vida política, a la vida pública, i no hem d'estar tancats. I, clar, quan tu fas coses, sempre tens gens que et qüestioni, sempre tens gens que et critique, sempre tens dificultats. Veiem, és un projecte, aquesta empresa, que ja tenim en aquest moment 20 treballadors. I gestionar 20 treballadors...
No és fàcil.
No és fàcil. Hi ha unes activitats que no són de valor afegit, que són de molt poc valor. Nosaltres no estem fabricant avions.
Mm-hmm. I, a més, amb una part d'aquest personal que ha de ser acompanyat. A mi m'agradaria cloure una mica aquest temps que dediquem a Urgell, demanant-te quin és el moment més satisfactori que has viscut a l'entorn de les persones que acompanyem dia a dia a Càritas Urgell. Perquè jo sé que, malgrat que tu ets director i per tant, gestiones, diguem, la part més complexa, més d'una vegada has agafat una aixada i te n'has anat amb un nano d'aquests d'inserció i l'has ensenyat a acabar, no?
Bueno, perquè em vas veure un dia, no vol dir que cada dia estic acabant.
No, però
no,
sempre hi ha un instant, no?
Jo el que tinc molt clar, que com a director de Càritas jo no puc fer acció social directa, no? Jo el que tinc que vetllar és perquè aquesta organització de Càritas sigui, diríem, en línia amb la missió que té Càritas, o sigui, que compleixi la missió, i que el projecte No Agrapats sigui un projecte útil al Pla d'Acció de Càritas, i que el projecte No Agrapats no és un projecte aïllat, és un projecte més de Càritas. Només amb això sol, entre els treballadors i voluntaris, a vegades costa de fer-ho entendre. Pensen que són dues realitats independents, mm-hmm. No. Ara bé, amb el tema de l'acompanyament, que ara se'n parla molt, és molt bonica aquesta paraula, acompanyar, eh? Però què vol dir acompanyar? Penseu que en aquest procés, les problemàtiques que hem tingut en personal, hi va haver un moment que un tècnic va dir que, un tècnic, d'aquests que contratem a Càritas, va dir que nosaltres, que els treballadors d'acompanyament o d'estructura que diguem, no teníem que saber res del treballador d'inserció i les seves coses privades no tenia. I dic, però quin món estem? Què vol dir acompanyar? Acompanyar és estar al costat d'algú. I quan estàs al costat d'algú treballant-hi hores, sempre arriba un moment que aquella persona un dia t'explica les seves problemàtiques, un altre dia l'has de suportar el seu malestar perquè a darrere porta una motxilla que jo no la podria portar, uh-huh, de problemes. I, escolta, aquí els tècnics més bons de Càritas, i ara suposo que em sentiran els altres tècnics, per mi els tècnics més bons d'acompanyament de Càritas són els treballadors de producció o d'estructura de l'empresa No Agrapats. Perquè tot el dia al costat tenen treballadors d'inserció o tenen aquests joves amb problemàtiques determinades. I això m'ha fet canviar la visió quan parlem de l'acompanyament. L'acompanyament és estar al costat d'algú i anar al costat d'aquesta persona. I quan tu vas al costat d'algú, un dia li expliques tu una cosa i l'altre t'explica una altra. I junts caminem. Mm-hmm. Perquè lo important és no la manera, sinó com ho fem. I segona, si tinc que tindre una satisfacció, que arriba un moment que no sé, les satisfaccions ja són espirituals, Mm-hmm. No sé, també ho fa l'edat, etc. Però, home, quan algú et diu el meu fill des que treballa amb vosaltres és diferent, té una pau, tenim més pau a casa, jo dic, bueno, alguna cosa potser val la pena fer. Però sempre hem de pensar una cosa, Jo no necessito tampoc reconeixement, i segurament el reconeixement que pot fer algú ni em coneixerà mai, perquè jo faig projectes pel futur, no per ara. Però jo crec que si entre l'aportació de tots, a mi el que em satisfé més és el que estic aportant a la societat.
És fantàstic. Josep, la teva aportació i la de totes aquestes persones que formen part de Càritas Urgell és segurament de les coses més visibles de la diòcesi, i és una manera també de fer entendre a la societat que l'Església té aquesta part d'acompanyament i de presència activa al costat dels que pateixen. Ho ha dit el Josep Casanova, el director voluntari de Càritas i també gestor de Nou Grapats i d'aquesta botiga de la que hem estat parlant, Grapats en Cans, un projecte aquest d'inserció laboral d'acompanyament de persones amb dificultats perquè puguin començar o perquè puguin penetrar a la societat i perquè també siguem conscients de que la vida no només s'articula donant, sinó també participant tots junts, com deia el Josep, caminant junts d'una manera que ens faci créixer a tots. Gràcies, Josep, per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins la propera vegada.
Moltes gràcies, Cristina Orduña. Hem parlat en aquests últims minuts amb Josep Casanova, el director voluntari de Càritas d'Urgell. Seguim aquí a la veu de Càritas a Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Avui el testimoni és personal. Maria Martínez col·labora des de fa un temps en el projecte Tramats de Vida, centrat en la gent gran. El coneixerem, lògicament. Maria Martínez té una història personal de compromís amb la parròquia de Sant Martí de Provençals, a Càritas Diocesana de Barcelona, a la diòcesi de Barcelona, lògicament, i sumant esforços des del seu compromís social, també té un reconeixement molt recent, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, que va lliurar-li, ara fa un mes i mig, una de les 25 medalles d'honor que es donen a persones i entitats distingides per una implicació constant en la vida cultural, educativa i associativa de la capital catalana. Més enllà d'això, volem conèixer el que fa Maria Martínez Trill en el que és Tramats de Vida. Una trama és un conjunt de fils que, creuats i enllaçats, formen un teixit. Aquesta és l'essència del projecte, un espai de relació grupal en què les persones grans poden crear llaços d'amistat amb voluntaris i altra gent gran del seu mateix barri. I amb el suport de les Càritas parroquials i arxiprestals, els grups es reuneixen una o dues vegades cada setmana als locals de la pròpia parròquia per passar una bona estona. Els voluntaris organitzen activitats de dinamització i animació, com ara jocs, gimnàstica, treballs manuals, sortides culturals o excursions. I la gent gran gaudeix d'un moment de diversió i de relació grupal que les manté esperançades i enèrgiques. Un dels 17 tramats de vida el porta precisament Maria Martínez, que ens acompanya avui. Senyora Maria Martínez Trill, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies a vostè per haver vingut. Primer de tot, moltes felicitats per aquesta medalla d'honor que vostè va rebre, juntament amb altres persones i entitats de districtes. Són els lliuraments anuals que fa l'Ajuntament de Barcelona, però sempre fa goig, oi?
Molt, molt. Fa... O sigui, et fa sentir pues, molt plena, no? Me va fer molta il·lusió, lògicament, però jo sempre dic que aquesta medalla és tenen un trosset tants i tants voluntaris que fan coses extraordinàries i que a mi se'm va donar potser bueno, com a portadora de tots ells, com a cap de tots els voluntaris i voluntàries que fan una labor extraordinària, vaja.
De fet, vostè ha rebut el reconeixement també perquè ha estat una peça fonamental sumant esforços als barris de Sant Martí de la Verneda, del Centre Andalús de la Comarca d'Estepa i Sierra Sur, sí, a la parròquia de Sant Martí de Provençals.
Sí.
Per exemple, el seu marit és andalús. Vostè ha tingut certs contactes amb Andalusia.
Jo sí. Hi vaig cada any i tinc tota la família del meu marit en allà. És una terra estupenda, extraordinària. I, bueno, són dues coses completament diferents.
Naturalment.
Vull dir, allà també em van buscar per fer-los alguna cosa, que aquest centre pues, cada vegada es dediqués més al barri, i allà em van trobar i allà he fet coses.
En qualsevol cas, tot és capital social, i Càritas i l'Església, evidentment, fan seu aquest capital també, encara que sigui tot més multifuncional. Però ens centrem en la tasca que sí. fa vostè, senyora Maria Martínez, per a Càritas, concretament per al projecte Tramats de Vida. Anem primer al present, el que vostè fa, després comentarem algunes coses de la seva història també amb la parròquia de Sant Martí de Provençals. Què és Tramats de Vida? Com el definiria vostè, a banda del que hem dit fins ara?
Bueno, jo, per mi, Tramats de Vida és donar un valor molt important a aquestes persones grans que necessiten tant carinyo i esforç, tanta comprensió per les persones que vivim en el barri mateix. Jo parlo de cara al barri, no? Persones que tenen molta soledat, persones que estan soles. Hi ha persones que només amb, jo què sé, amb un, que tu els escoltis, que els hi facis una trucada telefònica. Totes aquestes coses és d'un valor extraordinari, i que passem de puntetes, molta gent, no en donem cas. El nostre barri és un barri, com molts barris de Barcelona, lògicament, que són molt grans. Hi ha un nucli de gent molt gran, i cada vegada més. I jo crec que hem de sumar esforços entre tots perquè aquestes persones estiguin cuidades, tinguin el que necessiten.
Són persones grans de qualsevol dels sectors socials, gent especialment necessitada, gent que ha passat dificultat econòmica?
No. Jo tinc que dir que no tinc que dir mentida. El cas del meu grup, del nostre grup de la parròquia de Sant Martí, són gent que, per descomptat, de 70 i pico, 80, 90, està fins a 96 anys, però són gent que viuen sols, tenen fills, però viuen soles, i bueno, tenen la seva pagueta, tenen, elles es van funcionant, tenen l'ajuda dels fills, lògicament, però no, dintre el grup no hi ha una necessitat com... I si l'hagués, pues, estem nosaltres per ajudar-los, lògicament. Potser. Sempre els diem que ens han d'explicar... La nostra idea primer és l'acollida, eh? Fer-los un bon acolliment. I que ens expliquin, que ens diguin, els hi preguntem sempre si tenen algun problema, si tenen algun... I que elles ens ho expliquin, ens ho diguin, perquè llavors a la parròquia pues, també tenim recursos per arribar amb elles.
Segurament sovint associem la necessitat personal de caritat a la mancança econòmica només, o a no tenir feina.
No.
Però hi ha moltes
no,
més coses,
molta
perquè
més.
Ningú no està mai perfecte, no, en la vida. No. I les persones grans, moltes vegades, com vostè deia, senyora Maria Martínez, estan soles. Tenen aquesta pobresa silenciosa, no, de no tenir companyia.
No tenen.
Bé, hem dit que els grups habitualment es reuneixen una o dues vegades a la setmana. Com funciona el
nostre
vostre?
Grup ens reunim un cop a la setmana. Ens reunim els dimecres de 5 a 7 de la tarda. El motiu d'una setmana és perquè hi ha molta activitat a la parròquia i aleshores, és clar, encara que tenim locals, i però bueno, no hi ha cada dia a la setmana o hi ha catequesis de nens, o hi ha despatx, o hi ha moltes, moltes activitats. I aleshores, és clar, no es pot tenir cada dia.
Però es té un dia a la
però
setmana o dues hores?
Dues hores a la setmana, sí. Amb aquesta cosa, el que diem, primer els hi fem aquesta acollida, la nostra feina és fer-los l'acollida. Després els hi fem una gimnàstica molt, molt, molt senzilla, molt que elles puguin arribar. Després, això sí, sempre tenim molt present fer-los coses de memòria, perquè la memòria és molt important en aquesta edat. I ara de molt més joves, eh? Perquè estem tots estem passant això, que a vegades no sabem on deixem les coses. I això els hi va molt bé, dit per metges i dit per tot. Diuen que això els hi hem de fer sempre perquè és molt beneficiós per elles. Celebrem tot tipus de festes, celebrem castanyades, celebrem Sant Jordi, compleanys, celebrem sants, vull dir, celebrem tot.
Quantes persones hi ha en el grup, en el de vostè?
El grup meu som quatre monitores.
Quatre monitores.
I de gent gran, doncs, normalment, som uns 30, 30 i pico, quasi vegades, si som tots, arribem quasi moltes vegades a 38, 40... Sí.
Pel que vostè diu, intueixo que són majoritàriament dones, però hi ha homes també.
No, això
és de dones.
Això tenim un problema.
No és excloent, no. Però hi ha només dones.
I
vaja.
Exactament, i moltes vegades ha fet molta gràcia perquè hem vingut la senyora, l'ha acompanyat el marit a la porta, a vegades més gran que ell inclús, però la deixen allà i ell se'n va.
Bé, o sigui, això és molt lliure, molt personal.
És molt lliure i personal, però no. Amb temps que jo he fet, potser n'he conegut dos o tres, no n'he conegut més.
Però que quedi clar que Tramats de Vida no és una associació de dones
no,
només,
sinó que és... No, ni molt menys, al contrari.
Mixta.
Exacte.
De vegades també passa que les dones es comprometen més, no?, en aquestes activitats que requereixen una disciplina, d'un horari...
O potser ja no és que necessitin... És que potser també la relació d'aquestes persones que venen a la parròquia són persones que no es troben bé en altres puestos, en altres casals municipals, no tenen aquesta... aquest tramat, aquest enllaç de que els hi podem donar nosaltres, vull dir, s'hi troben molt bé. I potser l'home és diferent, vull dir, en aquest aspecte, no?
I de sortides culturals, excursions, en fan alguna?
Ara no gaires, ara no gaires.
També l'impediment físic, clar.
L'impediment físic, l'impediment físic, sí. Bé. Ara, per exemple, estan molt contentes perquè Càritas ara, crec que cada vegada com tot, va avançant molt més. Jo ara, de fa un temps cap aquí, estic molt apoyada per ells i hem celebrat la festa de la primavera amb Càritas, hem celebrat, ara vam celebrar els Nadals, doncs me les emporto, anem caminant, com ho fan a prop de on estem, també tenim aquesta sort que no les tinc que portar molt lluny. Pues té un èxit de poder anar i celebrar-ho junts, i molt bé, molt bé.
Està bé que hi hagi connexió entre les altres forces de la parròquia, i particularment amb Càritas, en aquest cas, que d'alguna manera és també l'ànima d'aquest projecte Tramats de Vida. Quant temps fa que funciona com a projecte de grups per gent gran?
Jo?
No, el grup Tramats de Vida.
El grup que funciona, doncs, molt, perquè jo ja dic, jo porto potser 25 anys i aquest grup ja funcionava.
Per tant, és una iniciativa gairebé de gana,
molt,
podem dir, eh?
I jo tinc que dir que gràcies a una persona que ho va fer molt espontàniament, perquè anava a l'església, a la parròquia, i se'n va donar compte que hi havia molta gent que tenia ànsia de trobar algú que l'escoltés, i ho va proposar al mossèn, va dir que, mira, què et sembla, si podíem fer un grup que... I va sorgir d'aquesta manera, molt, molt senzillament.
Sabem que en l'Església, com també en la societat, la preocupació per la gent gran existeix. També hi ha el moviment de vida creixent, per exemple, sí, que potser a la seva parròquia també hi és, o en altres parròquies.
Sí, jo crec.
I després també hi ha la preocupació pels joves. Precisament aquest any serà molt important amb la convocatòria d'un sínode de bisbes per a joves, per sobre joves, vaja, que ha fet el Papa Francesc. Mm. Per tant, la doble preocupació hi és, pensant en els joves, però no ens oblidem de la gent gran,
de la,
oi?
Gent gran. Jo sempre ho dic, que el jove, per descomptat, i visquent-ho des de les parròquies, ens fan falta joves, ens fan falta joves. Mm-hmm. No venen, no sé, no troben un puesto, no sé com dir-ho.
Troben altres alternatives,
podem dir. I no és que digui que no hi ha joventut, que lògicament fa coses extraordinàries, però, bueno, falta... Però, en canvi, la gent gran, sí. La gent gran, igualment, són gent que potser durant la seva vida de criar els fills, pues han estat apartades de l'església, on han estat apartades de... I, en canvi, ara, tal com es fan grans, potser és perquè es veuen ja que la seva vida ja va marmant, no? Pues volen aquest compromís i...
Uh-huh. I el fan efectiu, efectivament.
Exactament.
Avui ens acompanya Maria Martínez Trill, que és col·laboradora del projecte Tramats de Vida, un espai de relació grupal en què les persones grans poden crear llaços d'amistat amb voluntaris i més gent gran del seu mateix barri. A Barcelona hi ha 17 grups actualment, a Llafià, per exemple, a Badalona, la Florida, també a Sant Pius Desè, a Sant Jeroni, a Sant Pau, Bon Pastor, podríem posar més exemples. Hi ha algunes connexions entre els grups? Vostè en coneix d'altres, per exemple?
Nosaltres en vam tenir un a Badalona, que hi ha a Badalona, que sí, van venir i ens van també fer una petita festa explicant-nos el que ells feien. I el que passa que, clar, el desplaçament és una miqueta complicat. Aleshores, trobo que és bo que a vegades ve a citar-nos a fer una petita festa per conèixer-nos tots. Això sí que tindria una mica de camí, crec jo, per conèixer-nos tots els que fem un tramat, una trobada de tots.
En algun lloc del centre de Barcelona o d'algun...
Ah, exactament. Això seria important, això sí.
Sí, seria positiu, sens dubte, el que passa que no es pot fer tampoc gaire sovint, no?
Ha de ser
una cosa molt extraordinària.
Ha de ser una cosa molt extraordinària. Però aquí està, jo crec que és el motiu de que potser no hi ha més connexió amb tots els grups. És moure's, és la mobilitat.
Bé, i una última qüestió que li volem plantejar a Maria Martínez avui és que ens parli una mica del seu compromís, la seva història de compromís. Vostè ha treballat, després de treballar ja jubilada, s'ha dedicat més a la tasca social, ara amb aquest grup Tramats de Vida, però té una història personal amb la parròquia de Sant Martí de Provençals. Vostè és un exemple, no?, de col·laboració d'una laica amb la parròquia.
Sí, bueno, jo sóc una persona que moltes vegades dic que el no, no el conec. Que a vegades s'ha de conèixer, eh?
També s'ha
de
saber dir.
S'ha de saber dir, eh? Però, bueno, jo estic a la parròquia i estic amb tot, formo part del Consell Parroquial, les misses el diumenge també les reparteixo, també ajudo, jo què sé, estic amb la gent gran... faig ara mateix també faig la celebració de la paraula quan els mossens també pues, tenen molta necessitat que no poden estar
molt
i tenen
bé,
algun
també.
Compromís.
Sí.
En fi, el que se'm demani.
Sí, sí, aquest servei integral jo crec que va més, no?, a les parròquies i és important.
Cada
també,
vegada, cada vegada.
Perquè també l'acollida a les misses, precisament tot. Tenim dèficit de joves doncs, perquè se sentin més acollits. Dic a les misses com a exemple, però hi ha altres activitats. També.
A moltes coses que es fan, sí.
Moltes gràcies, Maria Martínez, pel seu testimoni. Una vegada més felicitats per aquesta recent medalla d'honor de l'Ajuntament de Barcelona. I bé, li volem demanar un missatge final, si vol animar els que ens escolten. Sabem que hi ha molta gent gran, també hi ha gent més jove.
Bueno, jo voldria que, per descomptat que això de la gent gran, que és el que jo em dedico moltíssim, que això pues, no s'oblidi, eh? Que sigui una cosa que cada vegada pues, pugui anar més i que tots ens fem grans i necessitem aquest ajut. I els joves, pues, donar-los un... jo què sé, una petita reflexió que està molt bé, que ja fan moltes coses, però que vinguin, que ens coneixin, que no som avorrits.
Exacte, de vegades
que nosaltres, que hi ha aquesta cosa de que som... Que no.
Que sou d'una altra època
que,
i no, ja no van...
No, que ens coneixin.
Molt bé, i tant
som,
que sí.
Que som molt divertits, també.
Sempre se sap valorar, a última hora, la gent. El que passa que de vegades hi ha aquesta imatge, aquesta etiqueta.
Ara,
no?
Aquesta imatge s'ha de perdre.
Gràcies, novament, Maria Martínez, voluntària de Càritas Diocesana de Barcelona. És el nostre testimoni d'avui. Que vagi molt bé i felicitats. Fins
moltes
una altra.
Moltes gràcies, que m'he sentit molt bé i molt acollida,
Ho celebrem, gràcies. Això intentem. Gràcies. Adéu-siau. Continuem ja en la recta final de La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Els dilluns i els dimecres d'aquest mes de gener, de 3 a 5 de la tarda, es fa al Centre Sant Domènec de Balaguer, a la plaça Josep Carner Ribaltes, sense número, un taller de costura, de rejenjaments de roba, dins l'espai Grapats, amb activitats d'oci obertes a la resta de la població. Dimarts i dijous, a 4:15 de la tarda, al centre Sant Domènec de Balaguer, es fa també, d'altra banda, un reforç educatiu adreçat a nens i nenes que tenen entre 6 i 12 anys i que presenten dificultats per seguir el curs escolar. Aquest dimecres, concretament a 6:45 de la tarda, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, Xavier Andreu i Sílvia Mondón faran la quarta xerrada dins el setè cicle de reflexions sobre el voluntariat. En aquest cas, comentaran la seva experiència en un camp de refugiats de Grècia. Dijous a les 11 del matí, el bisbat de Terrassa es reunirà al Consell Diocesà de Càritas. Dissabte vinent, dia 20, com també el següent, dia 27, de 9:45 del matí fins a 1:00 de la tarda, es farà a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres número 35, un curs d'iniciació al voluntariat, adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Fins aquí La Veu de Càritas avui. Volem acabar felicitant el nou director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz, el nomenament del qual s'ha fet públic avui. Des de la seva experiència, estem segurs que Rafael Alleput podrà fer un gran servei a la caritat de l'Església, en aquest cas en el territori de la diòcesi de Lleida. Tindrem ocasió de parlar amb ell en propers programes de la Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8 del vespre, com cada dilluns, a Ràdio Estel, el Mario Ramírez a les vies de so i la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.